Doncs vinga, que avui és el Dia Mundial de les Treballadores de la Llar. Tenen un dia mundial, avui dia 30 de març. I avui també és el Dia Mundial del Trastorn Bipolar. Ja saps que els dies mundials, si et preguntes, escolta, i per què existeixen? Per què hi ha un dia d'aquestes coses? Doncs hi són, perquè, per desgràcia, ens oblidem ràpidament de certs trastorns, de certs problemes, i almenys un cop a l'any ho tornem a dir i tornem a pensar, i amb una mica de sort doncs hi ha algú que acaba fent un pas més. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs vinga, que tenim 18 graus a la ciutat de Lleida. Comencem avui dijous, 30 de març. Poca broma que ahir pràcticament vam fregar els 27 graus de màxima a la ciutat de Lleida. Ens vam quedar a 26.6, ara mateix estem ja a 18 graus, la mínima ha estat de 9 graus positius, evidentment. A Mollerussa i Balaguer s'han quedat a 8 positius de mínima, parlo, a Tàrrega 10, 9 a Cervera, 5 a Solsona, 6 a Tremp, 4 a la Seu d'Urgell i a Sort, 2 al Pont de Suert, 9 a Viella, 5 graus positius a la cota 2.400 de Baqueira. Però és que a Portaineia, a Boitaull i a Espot, a la cota 2.400 també s'han quedat a 4 graus positius. Poca broma, eh? I si busques una temperatura negativa d'aquesta passada nit, ens n'hem d'anar a la Pica d'Estats, a 3.100 metres, on s'han quedat a 1,7 graus sota zero. Per tant, l'únic lloc on s'ha pogut fer neu és aquesta, i no crec que estiguin per fer neu. Vinga, que nosaltres farem una pausa ràpida i avui, ara tot seguit, estarà amb nosaltres la comissària de la nova exposició del CaixaForum, que té com a nucli el faraó. Parlem del món d'Egipte, però parlem del faraó. Estarà amb nosaltres ara, aquí, uns segons.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ahir es va inaugurar la nova exposició ja permanent al CaixaForum a Lleida. Ja ens ho va avançar la seva directora, la Maribel Tost, però jo crec que aquesta serà una exposició força maca també. El títol és Faraó, rei d'Egipte. I per parlar de tot plegat està amb nosaltres la doctora Marie van der Beusch, és comissària al Departament d'Egipte i el Sudan, al British Museum, on s'encarrega de desenvolupar exposicions itinerants egípcies. Ens estarà ajudant doncs, al tema de la traducció la Marta, que ja ha vingut més d'una vegada. Marta, què tal? Bon dia. Marta, bon dia.
Bon dia a tots.
Gràcies per estar amb nosaltres. Doctora Marie, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, benvinguda. Què té de fascinant el món d'Egipte?
What is so fascinating about the world of Egypt?
Oh, that's a very big question.
És una pregunta molt grossa.
And I think there are quite a lot of different ways to answer it. And if you ask one person, it will give you a different answer.
Et donarà una resposta i un altre te'n donarà una altra. Però crec que sobretot depèn de la conservació de l'antic Egipte. Disposem de tants objectes que s'han conservat que no ha passat amb altres civilitzacions.
Doncs,
matèria orgànica, i tenim un nivell de comprensió de l'antic Egipte que no tenim d'altres civilitzacions.
La figura del faraó potser també és una d'aquelles figures importants i que centra, no, aquesta exposició.
Yeah, absolutely. So the exhibition really focuses
sí,
on starts from this
exposició
idea
es centra sobretot en aquesta idea d'intentar entendre qui eren aquests faraons. Cobreix uns 3.000 anys, abasta uns 3.000 anys d'història, però l'important no és la cronologia, sinó entendre millor qui eren els faraons i partir d'això per intentar entendre millor tot l'antic Egipte, en termes més amplis, i fixar-nos ben bé doncs, en els diferents aspectes dels reis de l'antic Egipte, la seva relació amb els déus, per exemple, però també amb la resta de la població, per intentar aprofundir doncs en qui eren com a individus, però també a la resta de gent que vivia a Egipte i conformaven aquesta civilització i van fer que fos tan gran com va ser.
Parlem de l'exposició, són 137 peces. Què veurem?
What will we encounter there?
I hope the visitor will
doncs espero que els visitants descobreixin la gran varietat d'objectes procedents de l'antic Egipte. Hi ha bastantes escultures de pedra doncs, que representen el rei, alguns dels déus i alguns doncs, dels oficials importants que treballaven amb el rei.
Lots of other type of objects.
Però també hi ha altres objectes, petites doncs, rajoles decoratives de palaus, de, molt virulades, també de diferents tipus d'objectes orgànics. Tenim un arc de fusta que doncs, s'utilitzava i que es va enterrar doncs, amb el seu propietari.
All sorts of objects.
És a dir, que hi ha tota mena d'objectes que mostren la diversitat
the objects that can be found from the time.
Tot allò que podem trobar d'aquesta època.
De la cultura egípcia ens ha arribat moltes coses a la nostra
really
societat, però creus que hi ha alguna cosa que encara hem d'aprendre d'ells?
Some things we still have to learn from ancient Egypt.
I think we don't know that much actually.
Crec que en realitat no en sabem pas tant d'aquesta civilització. L'egiptologia és una ciència relativament jove en certa manera. Amb prou feines té 200 anys. Fa només 200 anys que vam començar doncs, a entendre millor aquesta civilització. I com més hi aprofundim i com més entenem el que realment era, significava viure a l'antic Egipte mitjançant doncs, noves tecnologies, per exemple, per millorar la nostra comprensió doncs, de les restes humanes, per exemple, o de nous textos que s'han descobert tant a Egipte com a altres indrets que encara no s'havien estudiat mai abans. És a dir, que encara hi ha moltíssimes coses que no sabem i molts descobriments per fer.
Estem parlant amb la doctora Maria, és comissària d'aquesta nova exposició, Faraó, rei d'Egipte, que la teniu ja al CaixaForum, que es va inaugurar ahir. Doctora, has estat a Egipte?
Have you been to Egypt?
Yes, of course.
Sí, és clar.
I go as much as I can.
I vaig tant com puc.
Suposo que trobar-te davant d'aquestes peces a l'exposició és important i la sensació doncs és maca, no?
It's a lovely feeling.
Però no tant com estar a Egipte a la cuna mateix.
But maybe not so much as being in Egypt itself on the cradle of the civilization.
I think it's two very different things.
Crec que són dues coses molt diferents.
Very important to
i crec que és molt important poder tenir aquesta comprensió del que són les coses, d'on venen i posar-les en context. I, de fet, tenim una relació força estreta amb els nostres col·legues d'Egipte i col·laborem en molts projectes i per mi això és molt important a nivell personal, però també a l'hora de divulgar els nous descobriments que estem fent a la col·lecció sobre la civilització de l'antic Egipte.
Són, com dèiem, 137 peces a l'exposició. Hi ha una estrella, hi ha un objecte que aquest no ens hem de perdre. Ja sé que és una pregunta compromesa.
A veure, quanta estona tens?
O quina és la que tu consideres més especial? In your opinion.
És una pregunta molt difícil perquè crec que cada vegada que me la fan diria una cosa diferent. Avui et diré que una petita figureta de Munra que està bastant al principi de l'exposició, està feta d'or i plata, i és el tipus d'objecte que no és tan habitual que es conservi perquè se solen fondre per tornar a esculpir, perquè són metalls preciosos, però devien col·locar-la dins d'un temple, segurament el temple de Karnak, i en aquell moment es devia considerar una manifestació del déu. I, per tant, es feien ofrenes a l'estàtua. I crec que això fa que sigui molt especial.
Suposo que ha sigut un repte, no?, portar aquestes figures des del British Museum, portar-les de manera segura.
Sí, tenim un equip d'experts que són fantàstics i saben perfectament com embalar els objectes, com transportar-los, però sí, es fa molta feina prèvia amb els conservadors que s'aturen a decidir si un objecte pot viatjar o no. És un procés molt llarg. De debat que realment pren molt de temps per garantir que tots els objectes viatgen amb la màxima seguretat.
Al British Museum teniu molts objectes de la civilització grega, però suposo que és just també, no?, ensenyar-los i portar-los a diferents punts del món.
Sí, evidentment, desenvolupar una exposició com aquesta sempre és molt difícil perquè hi ha molt per triar i sempre a vegades es fa difícil decidir quins objectes expliquen els millors relats, però normalment la cosa va així, és intentar crear una narrativa d'objectes per oferir una comprensió profunda de l'exposició, intentar trobar alguns objectes molt coneguts i realment en aquesta exposició hi teniu autèntiques obres mestres que són úniques a la col·lecció. Però també hi ha objectes que gairebé mai no es veuen i crec que això també és molt interessant. Poder treure a la llum objectes que no siguin necessàriament els que més es veuen o més s'ensenyen.
Ja per acabar, és una exposició, suposo que per la gent que li fascina el món d'Egipte, però també per les famílies, suposo.
Crec que és una exposició que pot realment atraure tot tipus de gent. Hem intentat fer alguna cosa que puguin entendre tant les famílies com senzillament la gent que, com tu dius, està fascinada per l'antic Egipte. Realment espero que tothom de Lleida gaudeixi de l'exposició i que vingui a veure-la.
Doncs la teniu ja inaugurada des d'ahir, ja la podeu visitar. A més, ahir la doctora va fer una xerrada inaugural molt interessant i avui ha estat aquí amb nosaltres. Doctora Marie Vandenbosch. Doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per l'exposició.
Moltes gràcies.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
No sap que parlem d'animals de companyia, ja saps que ens acompanyen els amics de Anadon Veterinaris tots els dijous, però que estan encantats de que els vagis a visitar i a conèixer. Estan al carrer Segrià número 11, a Lleida. A internet els trobes a anadonvet.com i després tenen aquest telèfon que funciona a les 24 hores, que és el 973-266-388, 973-266-388. Què té d'especial aquest número? Doncs mira, que funciona sempre, sempre. Dia de Nadal inclòs, a les nits, matinades, diumenge, qualsevol festiu, sempre, 24 hores. I sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia, amb el qual, escolta, aquest plus de tranquil·litat només te l'està donant Anadon Veterinaris. Nosaltres sempre ben acompanyats, a més, amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Preparada ja per la... Bueno, no sé si fas festa o no per Setmana Santa.
Sí,
home, els dies festius suposo que
els
sí.
Els dies festius faig.
Alguna guàrdia et toque o te les esquives?
Me les esquivo.
Vale, les esquives aquestes. Bueno. Anem a parlar d'un tema que, com sempre... I dic com sempre, sempre que arriba un període de vacances en parlem, perquè és bo que anem recordant aquests temes, però com sempre ens descuidem i el parlem quan ja quasi ve és massa tard. Però bueno, ens servirà també per l'estiu. No, perquè avui anem a parlar
anem
de... A veure,
sí.
Què fem amb el nostre gos gat, o sigui, gos i o gat. Ja
sí.
Sabeu que pots tenir gat i gos, o només gat, o només gos.
Sí.
Però què fem amb ell, o amb ella, si marxem de viatge?
Exacte.
Bueno, segons quines coses ja les has d'haver previst en temps. Per això et dic, Setmana Santa és la setmana vinent. Però anem a recordar-ho.
Recordem. Començarem pels gats. Els gats...
No, espera. Abans de gat o gos. Si marxem a un altre país, i independentment de si és gat o gos, haurem de preguntar
si sí.
ens el deixen entrar,
sí, sí.
Quines vacunes ha de portar...
Sí.
I si ens hem d'allotjar en un hotel, si està permès portar animals o no.
Sí, no, això ho volia fer amb blocs, diguéssim.
Val. I de quina mida i totes aquestes
sí, sí.
històries.
Primer amb blocs. El que volia dir és si tenim gats... I...
És que no ho pots evitar, Imma. Tens debilitat pels gats.
Evidentment.
O sigui,
però això soc terapeuta felina, a veure.
Però tu fixa't, és que... No, però deixa'm, Ricard, deixa'm començar. Anem a parlar dels gats.
Clar.
Vinga, parlem dels gats, a veure.
El cas dels gats... Si no estan acostumats a anar amb nosaltres als desplaçaments, perquè a vegades ja els tenim acostumats, que tenim una segona residència i venen amb nosaltres, inclús així, recordeu sempre de ficar les feromones al seu transportín, de fer-ho d'una manera calmada. Però quan no estan acostumats, jo, en el cas dels gats, sempre recomano que algú vagi a casa. Sí que hi ha residències on deixar-los, però s'estressen moltíssim. Mm-hmm. A vegades no mengen, agafen infeccions d'orina de los estressats que estan, encara que estiguin sols amb una gavieta ells. Jo sempre recomano que vingui algú a casa. que li vagi donant de menjar, que li renti les sorretes, que li doni la seva llauneta. De totes maneres, les feromones que sempre en parlo, uns dies abans de marxar recomanaria ficar-les perquè vulguis que no, encara que sigui un germà, la mare, no som nosaltres i ells de seguida s'estressen. Deixaria les feromones uns dies abans que es vagi tranquil·litzant, que la persona aquesta vingui abans de que marxem unes estones a casa, que le vagi olorant, que passi temps uns dies abans que vingui a fer un cafè, que estigui, que l'olori.
Que no sigui un estrany 100%.
Exacte, exacte.
Clar.
Això jo ho recomanaria pels gats. Després, si tenim un gat o gats amb necessitats especials, deixar-li a la nevera, per exemple, amb un imant, tot el que necessite, les hores, si és un gat diabètic, quan li té que ficar la insulina, si està amb una ferida i se li té que donar medicació, a quines hores. Vull dir que sàpigui el gat quina rutina té o si té necessitats especials. Sobretot, això, si és un gat que està malalt o en aquell moment li estem donant una medicació. Tot ben especificat a la nevera. Si està acostumat a la llauna a les 8 de la nit, doncs jo també li ficaria, perquè ells, els gats, sobretot, s'estressen moltíssim al canviar la rutina.
Clar, el tema de tot ben apuntat és perquè, clar, nosaltres igual ho tenim molt clar, perquè, clar, ho estem fent cada dia o ho fem cada setmana, però, clar, una persona que no ho fa cada dia, és que se li deixa ben clar tot. És a dir, si li hem de donar algun medicament, descrivim exactament quin és.
Tot.
I quines dosis, i de quin color és la pastilla, si voleu, perquè clar, nosaltres ho fem...
No, tot. I després una altra cosa, molta gent que no està acostumada a tindre gat, o inclús a vegades amb gat, que és la primera vegada que tenen, pensen que netejar la sorra cada 2 o 3 dies ja n'hi ha prou. No. Penseu que els gats són animals molt nets, molt nets. I a nosaltres tampoc ens agradaria anar al bany amb coses fetes de 2 o 3 dies.
Clar.
Això tenim que pensar. Ells oloren 40 vegades més que nosaltres.
Sí, a més això.
I sempre ha d'estar molt neta la sorra. Per què? Perquè pot passar que si no la netegem diàriament, després ens trobem premi al llit o ens trobem premi al damunt d'una catifa i no és el que volem. I no és res més que la sorra que no està neta.
Uh-huh.
O sigui que al cas del gat recomanaria això i el que has dit tu, tant el gat com el gos, si hem de viatjar a un país estranger i ho volem portar, primer tenim que trucar primer a la companyia de vol a veure les característiques que ha de tindre el transportín, la mida, el pes, tot el que s'ha de fer, i després al país en concret que anem sàpiga què es necessita, perquè no tots els països demanen les mateixes vacunes o ficades en un temps determinat que hagi transcorregut des de que li hem ficat la vacuna o la desparasitació, fins que arribem al país. Jo m'informaria molt bé de tot, això sí, amb temps, eh?
Sí, sí, sí.
Això s'ha de fer amb
Clar.
Temps.
Sí, sí.
Després, si tenim que llogar un hotel, doncs un hotel que se puguin portar mascotes. Després penseu
bàsic,
que hi ha...
Bàsic, això t'ho dic, perquè igual arribem allà, ens diuen que no...
O inclús apartaments que lloguem, que a vegades no volen mascotes.
Clar, és que et quedes amb una cara de... Bueno, i ara què fem?
Clar.
Què fem?
I és que... també m'he trobat que hi ha hotels que sí que accepten mascotes, però el que no te diuen que gossos fins a 10 quilos i el teu peso 40.
Clar, per això...
Totes aquestes coses...
Eviteu, perquè més d'un ara està pensant, bueno, mira, saps que jo l'amago dins de la maleta i pujo cap a l'habitació amb el... A veure, no, perquè t'acabaran enganxant i serà un problema.
No, això
doble,
no s'ha de fer.
Llavors, eh?
No s'ha de fer. Després, bueno, això ja ha servit pel gos i pel gat. I després, els gossos, si els deixem amb una guarderia que es diu residència canina, també... deixeu amb el pinso que ell menja tots els dies, si és un pinso especial, quines hores se li sol donar el menjar, Penseu que els gossos són diferents als gats. El gat tenen el pinso tot el dia ficat, però els gossos no. Llavors, tot especificat...
No, perquè si el tenen tot el dia, se'l van acabant.
Igual deixes un gos i trobes una baqueta quan tornes. O sigui que...
Perquè els gossos tenen aquest problema. Mentre n'hi hagi al plat, oi? Anem menjant.
Molt sí. Clar. O sigui que tot això ben especificat. Lo mateix, si són diabètics,
quantitats,
a quina hora...
Les quantitats.
Les quantitats, no, exactament.
Igual
tot,
tu li estàs
tot,
ficant
tot.
Mig platet.
O igual tu li dones al matí un pinso i a la nit una llauneta, tot clar. Això, a més de que ho has de portar, tot ben especificat, no li trenqueu les rutines. També, sobretot, deixar-lo amb les joguines seves, que li agrada més, perquè vosaltres no estareu. Encara que estigui amb més gossos, si els tractin superbé, algo que li recordi clar, la seva clar. Manteta, la seva joguina...
Abans amb els gats dèiem de deixar-lo a casa... amb les atencions que toquen. Un gos potser és més problemàtic deixar-lo sol a
un
casa.
Gos,
a part
sí.
de que l'has de baixar 3-4 vegades al dia.
Sí,
això està
plan. Un gos, si no el volem deixar a una residència, si és un gos que té molta por, no està ben socialitzat, jo recomanaria que hi ha professionals que l'acolleixen a casa seva. I només estarà ell amb la persona que el cuide. Igual, deixeu una llista d'instruccions per a aquesta persona i estarà igual molt més tranquil a casa d'aquesta persona. Hi ha gent que es dedica a això, a tindre gossos a casa quan estàs de vacances.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Què més?
I una altra opció...
Bueno, que més és que s'ha de pensar en tantes coses. Un cop ho feu una vegada ja està, eh?
Sí.
Ja te'n recordes.
Sobretot això passa molt amb els gossos molt petitets.
Clar.
Chihuahuas, coses així molt que li fa por tot i una residència te vas amb aquella por de... Doncs,
Escolta, els gossos petits sempre borden, estan enfadats sempre.
Molts...
És curiós.
Borden més que els grans.
No, no sé si ho fan... Clar, fixeu-vos pel carrer, passa un gos petit i un gos que n'hi fa 10 com aquest petit i el gran ni se'l mira, bueno, l'olor això, i el petit està allí ja bordant-lo i tot.
Sí.
No sé si ho fan com a defensa.
Borden més. Borden més. També recordeu sempre, ja sigui les residències, igual que les companyies de vol, també te demanen que estigui desparasitat, que estigui vacunat.
Clar, no li portis allí de qualsevol manera. Perquè...
Penseu, encara que no tingueu que viatjar amb avió, que aneu per carretera, que el xip és obligatori. A tot Espanya.
Bueno, vull dir, el xip és obligatori només néixer, no?
A tot el món, bueno, sí, però bueno, a vegades...
No, perquè... Ah,
és que no surt de casa...
De què està costant això?
Sí.
Hi ha gent que li costa.
Sí.
Vull dir, és com fer el DNI, el xip i s'ha acabat.
També truqueu en temps a les residències, que moltes vegades ens pensem que trobarem lloc, que estan molt plenes.
Clar.
Truqueu abans, demaneu, pregunteu abans què té que portar el gos, desparasitat de quant temps, quines vacunes, tot això.
Doncs res, alguna cosa d'aquestes està servint encara per Setmana Santa, d'altres potser és molt justet,
sí.
Però de cara a l'estiu no diguis que no t'hem avisat, Ho tornarem a fer, ho farem tard, però ho tornarem a fer, Cap allà al maig o al juny en podem tornar a parlar perquè és un tema que està bé que el anem recordant. Imma Sabaté és infermera veterinària, estàs a Nadon Veterinaris, carrer Segrià 11 i que tenen aquest telèfon que funciona sempre, 973266388. Imma Sabaté,
gràcies.
Apa. I ens plantem a la una, Imma, i ja saps que a partir de la una tenim les escapades de nieve amb el David Velasco, però abans un altre dels temes estrella dels dijous,
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens acostarem a la una de la tarda. Ja saps que els dijous ho fem parlant de salut i de nutrició, que ja saps que això ve de la mà, que no hi ha manera de deslligar-ho. Si tenim bona salut, segurament és que mengem bé. I si mengem bé, segurament tindrem bona salut, Ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista tots els dijous, amb el Cristian Didier, que ens acompanya des de Disanta Nutrició, que està en el Cal de Porqueres número 74 a Lleida, que els trobes a disantanutricion.es a internet i que des d'allí els has de seguir a les xarxes socials i també doncs, buscar-los, a buscar el Cristian, que ens penja vídeos i tutorials i tips i ajudes. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, buen día. Lo de los vestidos, no sé, a veces me da una vergüenza que voy por la calle y alguien me mira.
No te creo que te dé vergüenza. Ya lo has superado seguro esto. Seguro que lo ha superado. Cristian, bueno, a més avui estem fent també un directe a través del canal d'Instagram del Cristian Didier, justament, per tant que ho pots recuperar després d'escoltar-ho més tard. Cristian Didier, mira, vamos a hablar hoy de un tema que cuando te vas a hacer análisis, no sé si a partir de cierta edad o qué, normalmente te sale, oye, tienes un poco de anemia. Y bueno, nos quedamos así, pues tengo que comer más hierro. Pero claro, yo supongo que esto es un poco más elaborado, ¿eh? Que tengo que comer más hierro.
Bueno, a ver, la anemia es una de las situaciones de enfermedad que más frecuencia tiene, ¿vale? Es muy recurrente, es digamos que en la población pasa a menudo de que hayan personas con un hierro bajo, con una anemia implantada. Es muy frecuente en mujeres por las pérdidas mensuales con la regla, y entonces es muy frecuente de que hayan pérdidas de hierro por la regla, ¿no? Entonces, en la población es habitual, ¿no?, encontrarnos con este resultado en analítica, y donde pues nos dan una serie de consejos. Entonces es muy importante las personas que van conviviendo con anemia o que se les prescribe o se les dice que tienen una anemia, ¿no?, pues empezar a detectar una serie de cuestiones que vamos a repasar ahora, porque eso pues determinará si la persona pues se recupera y no vuelve a caer en la anemia y tal, ¿no?
De todas maneras, si quieres, primero, porque claro, siempre hablamos de anemia y damos por sentado que todos sabemos de qué hablamos. Yo, por ejemplo, no sé exactamente de qué hablamos. O sea, sé que la anemia es una falta de hierro, de algo de los glóbulos rojos, pero no me preguntes más.
Claro. O sea, tenemos que pensar que nosotros necesitamos oxígeno para estar con energía, ¿no? Necesitamos que nuestras células reciban oxígeno para respirar, ¿no?, digamos. Entonces, el encargado de transportar este oxígeno, el encargado de transportarlo, son unas células que se llaman glóbulos rojos, y estas células de glóbulos rojos tienen dentro de sus células pues unas capacidades para transportar el oxígeno. Entonces, el oxígeno que nosotros respiramos se engancha al glóbulo rojo y se va transportando por todo el organismo hasta que llega al sitio, ¿no? Por eso, cuando este glóbulo rojo está más bajito, para que me entiendas, yo me noto falta de energías, porque realmente me falta oxígeno. Hay un déficit del transporte de lo que debería de haber, ¿no? Entonces, en la anemia hace referencia a que los glóbulos rojos, uno de los motivos, hay poca cantidad, ¿vale? Si hay poca cantidad de glóbulos rojos o poca cantidad de células de la sangre, entonces aparece la anemia porque me falta aquella célula que me transporta el oxígeno, ¿no? Y esto pasa muchas veces porque hay pérdidas de sangre nuestras, ¿no? Imaginar que tenemos una pérdida de sangre continua por el intestino, ¿no? Que tenemos, ¿vale? O, por ejemplo, una regla muy abundante donde hay mucha pérdida de sangre, o hemos tenido un accidente y se pierde mucha sangre. Entonces, cuando perdemos la sangre, perdemos estas células y entonces pues vamos más flojillos, ¿no? Este es un motivo.
Vale.
Bueno, pues el glóbulo rojo a veces está allí, pero estos glóbulos rojos dentro tienen un componente que se llama hemoglobina. La hemoglobina es una proteína. Es una proteína que es la encargada de enganchar el oxígeno y tal. Bueno, pues esta proteína está unida a un mineral que se llama hierro, ¿vale? Entonces, esto es una cadena de cosas, pero sí, es tan difícil. Entonces, necesitamos un glóbulo rojo, que es la célula. Necesitamos una proteína que se llama hemoglobina. Y necesitamos un mineral que se llama hierro. Estas tres cosas conjuntas enganchan el oxígeno, lo transportan, pum, pum, pum. Entonces, claro, yo puede ser que tenga las células bajas porque pierdo. Puede ser primer motivo. Puede ser que no toma suficiente hierro. Entonces, tengo suficiente célula, pero no tengo el mineral que tiene que tener dentro, ¿vale? Entonces, ¿por qué tengo poco hierro? Pueden pasar varias cosas, porque como poco. Si como poco hierro, pues no lo absorbo. O puede ser que no lo absorba. Por ejemplo, las personas que son celíacas, que hablamos en las últimas veces, absorben menos hierro. Entonces, en las células están bien, Tengo la proteína que es la hemoglobina, pero no absorbo suficiente hierro.
Vale.
Porque el intestino no lo absorbe. Entonces, de una u otra manera, lo que está pasando es que no transportamos bien el oxígeno. Ya sea porque tengo pocas células, o ya sea porque tengo poco hierro, o ya sea... Entonces, cuando una persona tiene la anemia, pues bueno, lo que intentaremos es descubrir si tiene muchas pérdidas.
Claro, una vez hemos descubierto el motivo, ¿me voy como loco a comer lentejas o es más complicada la historia?
Exacto. Pues bueno, claro, dependiendo el origen, dependiendo por qué, es importante descubrir el por qué. Por eso a nivel médico, cuando tenemos anemias, pues se suelen hacer analíticas de heces para saber si estamos perdiendo sangre por allí o visitamos al ginecólogo porque a lo mejor hay pérdidas muy grandes y hay que revisarlo, ¿no? Bueno, pero de una u otra manera ya tengo la anemia, tengo el hierro bajo, tengo la hemoglobina baja, pues entonces se tiene que dar un suplemento. Este suplemento es de prescripción médica.
Sí, sí.
Es decir, nuestro médico tendría que recetar el tipo de suplemento que yo necesito. Hay gente que lo compra sin receta, el tomar hierro, porque sí, también genera efectos secundarios. Está totalmente contraindicado el empezar a comprar hierro. O, por ejemplo, hay personas que cuando tienen hierro, pues, se compran plantas o van a algo casi más natural. Y eso también le cuesta mucho recuperarse, ¿no?
Cristian, has hablado de pérdidas y de cosas muy concretas. Nos preguntan aquí en directo, oye, si tú tienes déficit siempre que vas a hacer análisis te sale bajito, la ferritina que no llegas, ¿a que esto puede ser ya, o sea, genético, hereditario, ya has nacido así o no?
Bueno, a ver, hay condiciones que son comunes, pero hay que descubrir qué pasa. Aquí está pasando algo. Puede ser que no lo absorbas bien, que tu intestino no lo esté absorbiendo bien porque tienes una intolerancia y no terminas de descubrirla. Puede ser que tienes un ovario poliquístico y las reglas son muy abundantes. Puede ser que tengas unas hemorroides y tú no te enteres y estés perdiendo un poco de sangre cada vez que vas al baño. Puede ser que estén pasando muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que descubrirlo, es importante, ¿eh?
Sí, no, por eso veo que al final tienes que saber por qué está pasando. Te costará más o menos. Mantener una anemia en el tiempo, entiendo que no es buena idea, ¿eh?
No es buena idea para nada.
Ahora,
cuando la anemia está, pues entonces, ¿qué hacemos?
Entonces, ¿qué hacemos? Pues,
a nivel médico se pauta el suplemento, pero solamente el médico. Un nutricionista también podría involucrarse en el tema, pero el médico, aquí hay que consultarlo.
Vale, y a nivel de alimentación,
cosas importantes. Hay que separar el café y el té de las comidas.
¿Ah?
No se debería tomar café y té, o té, o teína, o mate, con las comidas alrededor, porque la cafeína y el té enganchan el hierro, enganchan y no lo dejan absorber, ¿vale? Entonces, es muy importante esto, ¿eh? Hay gente que tienen anemias porque ya pues tienen alguna pérdida y encima el hierro que tienen que absorber no lo absorben porque toman mucho café al día.
Pero separarlo una hora, por ejemplo.
Hay que separarlo de las comidas. Entonces, si van a tomar café, que sea por la tarde o por la media mañana.
Vale.
Pero que no sea ni con el desayuno ni después de comer justo.
Muy bien.
Este es un truco de los importantes. El segundo truco. Bueno, si la persona es omnívora, es decir, come de todo, hay que tomar alimentos, digamos, huevos, pescados, carnes, de manera natural. No hace falta incrementar el triple. Todos los días carne de ternera, no hace falta. La carne que más tiene hierro es la carne de ave. El pavo es la carne que más tiene hierro, ¿vale? No especialmente es la ternera. Ternera con una vez a la semana es suficiente, ¿vale? Entonces, se puede añadir pues ave o conejo. El conejo es muy rico en hierro, por ejemplo.
¿Y en el mundo vegetal existen alimentos potentes con hierro?
Sí. Bueno, la legumbre.
La legumbre, por ejemplo.
¿Vale? Entonces, lo que se acostumbra o lo que se aconseja es que cuando tomemos legumbres haya una fruta de postre, porque la vitamina C mejora la absorción del hierro. Esto es verdad. Entonces, tomar una fruta de postre aumenta la vitamina C y aumenta la absorción del hierro, digamos, ¿no? Entonces,
qué complicado que lo hacen, ¿eh? O sea, no vale comerte la lenteja, tienes que comer de postre una naranja, que entonces funciona mejor, más o menos, ¿eh?
Más o menos, pero va por ahí el tema, ¿eh? Entonces, sí que es verdad que pues ahí está, ¿no? Es muy importante que que variemos, equilibremos lo que vamos comiendo.
Bueno.
Hay personas, por ejemplo, que tienen anemia y que comen siempre lo mismo, nunca toman legumbres, solo toman pasta, porque, por ejemplo, la pasta tiene muy poco hierro.
Claro.
En cambio, un arroz negro tiene más hierro que un arroz blanco, digamos, que no sea integral, ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante variar la comida y poner una variedad ahí.
Bueno, nos ha quedado claro que el tema de la anemia es una cosa que nos debe preocupar moderadamente. Sobre todo lo que nos debe preocupar es saber por qué se produce la anemia. Y una vez sepamos por qué se produce, supongo que es mucho más fácil adaptar la alimentación para volver a coger los niveles óptimos. Pero primero, saber por qué pasa. Y hay veces que es más fácil de saber y hay veces pues que se complica la historia. Bueno, Cristian Didier, la semana que viene te doy fiesta, es que tenemos Semana Santa. Ya, a ti ya no te pregunto que no te pases con la mona y tal, porque ya sé que lo tienes asumido. Y en todo caso, la gente, oye, si al final come tarta y tal, pues después a andar media hora de más, que también algo ayudará a quemar, ¿eh? No sé, digo yo, ¿eh? Nos escuchamos en 2 semanas. Cristian, como siempre, un placer, un abrazo.
Te quedas, buen día, gracias.
I amb 30 segons que ens plantem a la una, escolta, que per una vegada no passa res. Que et passes una mica a les postres, que sí, ho sabem, que no s'ha de fer, però que et passes, ves a caminar després i no repeteixis l'endemà, això sí. Soc el Ricard Álvarez, arribem a la una, ara està ja preparat el David Velasco, parlem de les escapades de nieve. No n'hi ha massa, però encara n'hi ha.